Avui parlem de nosaltres, si ens ho permeteu, perquè avui és el Dia Mundial dels Periodistes, el Dia Mundial de les Notícies. Avui hem de fer un acte de mirar-nos cap endins i ho farem amb algú que en sap molt.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón.
Jordi Grau, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joel. Doncs molt bé, aquí a punt pel que vulguis parlar.
En Jordi Grau és el president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les comarques de Girona, és algú que en sap molt de periodisme, ho porta a la sang des de ben jove. Jordi, avui jo crec que és un dia perquè ens mirem a tots plegats una mica cap endins i per analitzar si estem fent bé la nostra feina, si la nostra feina en aquests temps que corren té el sentit que tenia fa tan sols els 20 anys. Com ho veus?
Jo penso que sí, és a dir, mira, jo m'he quedat amb una frase que li vaig sentir a Emilio Morenati, que és un aragonès que viu a Barcelona i que molts no sabem o no sabíem fins fa poc que tenia no un Pulitzer, sinó dos Pulitzer, que és un home que ha fet del fotoperiodisme la seva vida, però també de les notícies la seva vida, que sense periodisme no hi ha democràcia, sense democràcia no hi ha llibertat. L'única cosa que passa és que a nosaltres ens estan canviant les eines. És a dir, el periodisme en aquests moments està en entredit per moltes raons, perquè hi ha gent que prefereix, en comptes d'escoltar la ràdio, que és el que hem fet, diguem-ne, tota la vida, des de l'any que ve farà 100 anys, però el que hem fet tota la vida, o llegir diaris en paper que cana de baixa, hi ha gent que prefereix seguir els dictats de personatges que parlen i diuen i que a vegades diuen moltes veritats, però que entre aquestes veritats a vegades també diuen moltes mentides i molta manipulació. I el que havien fet els mitjans de comunicació més o menys tradicionals era ser un filtre entre la ciutadania, que és el veritable depositari del dret a la informació, i la gent que són els que emetien aquella informació. Això és el que en aquests moments estan en entredit, no el periodisme. El periodisme acabarà trobant les seves vies per acabar arribant a la gent i que se senti ben informada. Ara, canviaran moltes coses i molts hàbits. Hi havia gent que fa 40 anys donava la ràdio per morta, la ràdio està més viva que mai. I per tant jo crec que segurament si no, hi haurà menys diaris en paper, però segurament i seran més prims i segurament seran més cars, però si no és en el paper serà d'una altra manera que el periodisme traurà cap i la gent acabarà diferenciant o volguent diferenciar entre el que és propaganda i informació, entre el que és pura i simplement espectacle i el que és periodisme. Una altra cosa, diguem-ne, és barrejar, com passa en el món de la ràdio, diguem-ne, la informació ben feta amb l'entreteniment, que és el que tots busquem a vegades quan ens connectem.
Per tant, Jordi, estaràs d'acord amb mi en que un dels problemes que tenim és l'intrusisme professional?
Sí, jo crec que hi va haver un moment en què les xarxes socials ens varen fer pensar, primer, diguem-ne, el món d'internet, no? Hi ha gent que diu, internet i és tot, és veritat, i és tot. Hi ha veritat, hi ha mentida, hi ha manipulació, hi ha fal·làcies, hi ha moltíssimes coses que diguem-ne, que tenen un interès perquè allò no sigui purament informació. I un altre que hi va haver en un moment determinat és allò que es va batejar com el periodisme ciutadà. De dir, no, tothom és periodista perquè si tothom ha vist una cosa i la penja a les xarxes, molt bé, però a vegades una imatge també s'ha vist com es manipulava. Jo he preferit pensar que allò que es va batejar com a periodisme ciutadà, el que en realitat és, són fons d'informació que són boníssimes, rapidíssimes, que ens permeten arribar a coses que abans no pensàvem, però que el periodista té la necessitat de contrastar, que el periodista té la necessitat de mirar si és del tot cert i que el periodista té l'obligació d'explicar no què ha passat, sinó per què ha passat.
Tu abans comentaves que la nostra feina era fer de filtre i de servir la informació absolutament contrastada. Això ara amb les xarxes socials, per exemple, no passa. Qualsevol persona es creu que pot ser periodista i, per tant, obrir el que consideri, agafar un munt de seguidors brutal i, a partir d'aquí, doncs, fer la feina que segurament no li tocaria i que és una feina que és més nostra en tant en quant som mitjans de comunicació amb solvència contrastada. Jordi, en un moment en què hi ha tanta presència de xarxes socials, que sabem que a vegades el missatge va per sota i que per tant cala molt més que els mitjans tradicionals, com podem educar els nostres fills i filles, és a dir, els lectors, els oients, els espectadors del futur, com els podem educar perquè aprenguin a entendre què és el que estan consumint des d'un punt de vista informatiu? És a dir, de la mateixa manera que saben perfectament si un cereal els agrada o no al matí, com podem educar els nostres fills i filles a que entenguin que allò que estan rebent és bo o dolent?
És que has dit la paraula clau, educar. Jo crec que fins i tot, diguem-ne, el món mediàtic s'hauria, diguem-ne, hauríem d'educar. Per tant, s'està parlant molt d'intentar portar a les aules la manera de fer entendre a la gent que la informació és clara i bàsica i que s'ha de diferenciar de la propaganda i d'altres coses que hi pugui haver. Com fer-ho? Estem en un procés que segurament durant anys, que nosaltres, els periodistes que hi som en aquests moments, ens semblarà molt llarg, però que al final acaba passant. És a dir, el problema que tenim ara amb la gent, sobretot amb la gent molt jove, és que li arriben multitud, a través de les xarxes socials, li arriben multitud d'inputs que alguns són realment mal intencionats, perquè al darrere de tot allò hi ha propaganda. Aquests dies s'han estat parlant molt, l'accés, no a mitjans de comunicació, sinó hi ha nens i nenes que 4 o 5 anys del que passava durant la meva època, o fins i tot més, s'assabenten de coses per les quals segurament no estan preparats per processar. I això s'ha d'explicar. Com s'ha de fer? Doncs s'ha d'ensenyar a l'escola i s'ha d'educar a casa, per exemple. Aquesta és una prova. I llavors jo, que hi ha molta gent que ara carrega contra els joves, segurament el que abans la paraula jove s'acabava als 18-20 anys, ara s'allarga fins al 30 per les condicions de vida que tenim i que els hi hem donat i per les necessitats, diguem-ne, del món laboral. Però al final tothom acaba trobant el seu camí. Alguns el troben i els altres no el troben. Això també passava abans. Per tant, aquells joves que ara es deixen portar per algun influencer o que es deixen portar per algú que arrossega aquests milions, arribarà un dia que se n'adonaran i veuran que el que els hi caldrà és estar ben informats i que per fer-ho els hi caldrà triar una emissora o una altra, una televisió o una altra. Se'n donaran compte que la premsa de proximitat és aquella que li pots passar el cotó molt ràpidament perquè és la que pot enganyar menys. I se'n donaran compte que hauran de triar, doncs això que et deia, un dial, o hauran de triar un diari, o hauran de triar un diari digital, o hauran de triar una televisió en la qual dipositaran la seva confiança i, a diferència del que ens havia passat a tots nosaltres, segurament hauran de pagar alguna cosa perquè algú li faci aquesta tria de les notícies. Nosaltres no som res més que uns intermediaris, però que tenim una responsabilitat històrica molt important. I crec que aquesta és la clau de tot plegat. Trobar això, trobar gent que estarà disposada que algú li faci aquesta feina i que se n'arrefiï després, sobretot una cosa que torni aquella màxima al món del periodisme. Fets sagrats, interpretacions lliures. És evident que un mateix fet es pot mirar des d'una emissora, des d'una altra, des d'un diari, des d'una altra, amb prismes diferents, però el que és absolutament imprescindible és que la notícia sigui certa. I en aquests moments això no ens passa i, per tant, disfressar de notícia el que hi ha és molta propaganda.
Jordi, has parlat de passar el cotó. M'ha agradat molt aquesta expressió quan parles d'informació de proximitat, de periodisme de proximitat. És el periodisme més delicat de fer, no? El de proximitat, Jordi, si es vol fer ben fet.
Jo crec que sí, nosaltres vam fer una opció en un moment determinat de fer-ho, és a dir, el periodisme de proximitat és exactament igual d'important que el periodisme generalista, amb una diferència, que tu parles de coses i de gent que trobes a la cantonada de casa quan surts o que et truquen directament a tu, cosa que no passa en els grans mitjans. Per què? Perquè la gent se n'adona, és a dir, és molt fàcil detectar quan algú parla, diguem-ne, de la teva ciutat o parla de la ciutat del cantó, del poble del cantó, de fets que han passat, que es poden contrastar, que la pròpia gent pot saber, se'n donarà compte si tu estàs explicant una cosa o una altra. Si t'expliquen una cosa a l'altra punta del món, perdó per l'expressió col·loquial, però te la poden colar i és molt menys complicat perquè ningú podrà vindrà a demanar explicacions. Si tu parles d'una cosa que ha passat al cantó de casa, l'has de fer amb tot el rigor possible. Però per fer això, què es necessita? Es necessiten dues coses bàsiques en el món del periodisme que ara en aquests moments no acabem de tenir. Es necessita temps per fer-ho i algú que, diguem-ne, alguna marca que et doni la credibilitat suficient per poder-ho fer.
Jordi, de vegades, però, el periodisme local és el menys tingut per la població a la que hi ha. És a dir, pot venir aquí una furgoneta de Telecinco i tothom obre els ulls, no? En canvi, el mitjà de casa, moltes vegades, potser per aquesta proximitat, bé, diguem-ne que és el de casa i que, per tant, de vegades no es valora tant com s'hauria de valorar, no? Potser hauríem de fer una crida a reivindicar la importància dels mitjans locals.
Jo crec que en el fons la gent ho sap, però també és el que tu deies, que és molt més fàcil criticar el que tens al cantó, perquè et dona la impressió que és més petit i ve una cadena d'aquestes. Hi ha hagut desgraciadament casos en els quals han estat molt mediàtics que s'ha pogut comprovar el poc rigor que tenen aquest tipus de mitjans. I llavors hi ha un altre problema que jo crec que s'ha de diferenciar molt ràpidament. És a dir, hi ha la gent que fa informació, hi ha la gent que fa i la gent que fa reclam. I algunes d'aquestes cadenes fan purament espectacle. Venen amb una idea clara i busquen alguna gent que els digui tot allò i el que fan és, a vegades, enriure-se'n fins i tot de la gent. Però la gent no és tonta i això ho acaba detectant.
Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Catalunya, les comarques de Girona, et deixem treballar perquè sabem que, a més, tu també estàs a primera línia, eh? Per tant, doncs, endavant, per molts anys, que ja en portes uns quants a la professió, i a seguir cultivant aquest coneixement perquè les noves generacions sàpiguen com afrontar el periodisme del futur. Una abraçada gran, amic.
Moltes gràcies i bona feina, que és la que feu sempre.
Una abraçada. Doncs amb aquestes bones reflexions d'en Jordi Grau tanquem avui el nostre programa. Gràcies a tots per la confiança. Aniol Puigvert, fins demà.
Fins demà, companys.
Anem a reflexionar, que vagi bé.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.